Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 302, quan passen 7 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Abans de començar, com sempre, fem un repàs als continguts més destacats de l'Info d'avui. Laia Prats, bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui començarem parlant d'un nou espai de dinamització d'activitats d'educació ambiental al Parc dels Pinetons, la Jugateca Ambiental, i ho farem amb la Núria Matxuca, de l'associació Ripollet Natura. També parlarem de política i dels actes de presentació dels caps de llista que les diferents formacions locals estan realitzant de cara a les properes eleccions municipals del 24 de maig. I conversarem amb la psicòloga i sexòloga del CEP Salut, Rocío Rico, que el proper dimarts impartirà al Casal d'Avis una xerrada sobre autoestima i emocions. Per últim, parlarem amb el coordinador de Creu Roja, Cerdanyola Ripollet Montcada, que està portant a terme una campanya de captació de socis a Ripollet.
Un repàs de l'actualitat de la setmana que tancarem cap a les dues del migdia, com sempre, amb la previsió del temps i la crònica esportiva. Comencem.
El 91.3 Info.
El proper diumenge 1 de març començaran les activitats d'un nou espai de dinamització d'activitats d'educació per la sostenibilitat al Parc dels Pinetons, la Jugateca Ambiental. Els projectes de Jugateca Ambiental tenen com a objectiu la promoció dels valors del parc i oferir un espai de joc i experimentació en família. Aquest projecte, organitzat per l'Ajuntament de Ripollet i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, serà gestionat pels educadors i educadores de l'Associació Ripollet Natura, entitat que gestiona la Casa Natura. Per parlar-ne avui ens acompanya la tècnica de Medi Ambient i coordinadora de la Mediateca, Núria Matxuca. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La del Parc dels Pinetons, com hem dit, és una de les 20 jugateques ambientals que entren en funcionament arreu de la xarxa de parcs metropolitans. Explica'ns una mica, Núria, com funcionarà tot això.
Doncs mira, es tracta d'un projecte que té com a objectiu posar en valor tots aquests parcs que pertanyen a la xarxa de parcs metropolitans. L'objectiu és donar una oferta d'activitats per tal que les famílies o el públic en general que s'adreci trobin una manera de gaudir del parc d'una manera educativa, aprenent i d'una manera de vegades més correcta del que es fa, perquè de vegades i en parts arreu, doncs potser que els usos doncs no es troba molt bé el punt de dinamització, no? El punt d'aquests usos, no? De com utilitzar els parts. Els parts són alguna cosa més que només doncs seure una estona o passejar, sinó que el que estem dotant és de molt més valors, no? Que ens puguem adreçar als parts per trobar uns altres objectius. Llavors aquesta oferta doncs serà molt diversa, podran participar els diumenges en família, podran jugar, podran aprendre sobre qüestions relacionades també amb la sostenibilitat, amb l'entorn del parc, amb el seu patrimoni i bueno, us convidem tots a que participeu.
Mm-hmm. Ja n'heu programat les primeres activitats, no?
Sí, ara hem llançat la primera difusió del mes de març i bueno, aquí a Pinetons, doncs, al Facebook de la Casa Natura, al butlletí, doncs a diferents mitjans podreu informar-vos de tota l'oferta que hi ha d'activitats.
Explica'ns una mica quines són aquestes activitats, per fer-nos una idea del tipus d'activitat que es faran en aquest punt.
Doncs mira, la Jugateca Ambiental té uns serveis base, que és un punt d'informació de les activitats de la Jugateca, de les activitats que es poden fer en l'entorn més proper, en aquest cas a la Casa Natura. També tindrem informació d'altres propostes que es poden fer en família els caps de setmana arreu de l'àrea metropolitana. Això d'una banda, aquest és un dels serveis, informar. Un altre servei és un espai de joc lliure on qualsevol família que s'adreci en qualsevol moment pot estar-s'hi una estona jugant, on hi haurà tota una oferta de contes, jocs, materials de construcció, materials molt diversos perquè les famílies puguin jugar pel seu compte, tot guiat també, bueno, amb la presència d'educadors també. I sempre, cada diumenge, en aquest cas, hi ha una proposta d'activitat guiada diferent. Aquesta proposta va variant i aquesta proposta en general no necessita tampoc inscripció prèvia, pots adreçar-te de manera lliure, però hi ha un parell que estan indicades a la publicitat que per les seves característiques sí que en requereixen. El primer dia justament moment és una, però ja us dic que és l'única, pràcticament. Em sembla que hi ha alguna altra, però poca cosa. Aquesta sí que requereix inscripció prèvia, però amb la difusió que m'han llançat fins ara, la veritat és que hem rebut una allau de peticions i ara estem en llista d'espera. És una activitat de dansa que és per gaudir del parc amb expressió corporal, està guiada per una ballarina. Un altre dia tenim un conte que ens explica què passa quan arriba la primavera. Un altre dia tenim una activitat de cabassa a cabassa. Aquesta activitat són, igual que la de la dansa, venen del programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat, que ens cedeix àrea metropolitana. Doncs aquesta del cabàs a cabàs és un joc de l'oca que ens ensenya com hem de consumir de manera responsable. Tenim activitats sobre meteorologia, tenim una activitat de brúixoles, amb orientació, itineraris, contes, activitats de tota mena per totes les edats.
Núria, parlem d'aquesta jugateca ambiental que funcionarà a la primavera i també a la tardor.
Ara comencem les sessions de primavera fins al 7 de juny i després cap al 20 de setembre tornem a engegar amb les sessions fins al mes de novembre.
I totes aquestes activitats són gratuïtes?
Sí, són gratuïtes. Totes les activitats, la participació és lliure, només que en les activitats que ho destaquem s'han d'avisar que venen.
Doncs la primera ja teniu l'èxit assegurat, no?
Amb la primera,
com
sí,
comentaves.
Bueno, ens vam quedar molt sorpresos de veure l'allau de gent interessada que ens ha fet arribar un mail, un correu, dient-nos volem saber la programació, hem enviat la programació i hi ha molta gent que ens la demana. Això també hi ha la possibilitat que si algú està interessat, doncs podem enviar la programació o la pot consultar a Facebook.
Molt bé. Sí. Hem de dir que fareu totes aquestes activitats, com sempre, amb la coordinació de la Casa Natura, però que vosaltres també teniu la vostra programació a part, no?
Sí. Tenim activitats amb la Casa Natura els dies de cada dia, i llavors els caps de setmana doncs acostumem a fer activitats de dinamització, i aquests projectes de jugateca el que fan una mica també és reunir tots aquests projectes que esdevenen al parc o a Rodalies i reunir-los i centralitzar-los també en un punt físic de trobada. De vegades hem fet activitats al parc uns i altres i no hi ha un punt de referència on adreçar-se, de dir, hi ha una activitat al parc, posa't aquí, ves cap aquí, que ja et rebran.
Tindreu una carpa al costat del brollador, no?
Sí,
més o menys.
Sí. Tindrem un dels mòduls que hi ha al costat del brollador, serà el lloc d'amagatzem, que durant la setmana estarà tancat, i els caps de setmana doncs anirem sortint amb la carpa i muntant l'espai de joc perquè les famílies puguin gaudir d'aquest espai.
Perfecte. Doncs a Núria Machuca, coordinadora d'aquesta jugateca ambiental, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu. Info, edita i presenta Reme Herrera.
I seguim amb més notícies. Ja està disponible la 8a edició del catàleg de sòl i sostre industrial dels polígons del Vallès Occidental amb dades a 30 de desembre de 2014. Per la seva elaboració des dels ens comarcals s'ha comptat amb la col·laboració de 5 empreses de la comarca i del portal Interpreses.
En total s'han registrat 1.203 espais únics en oferta que suposen 1.346 ofertes de naus en lloguer i venda i de sòl industrial. A Ripollet, amb 7 polígons industrials que ocupen una superfície de 82,50 hectàrees, hi ha disponibles prop d'una quarantena de naus en lloguer i una quinzena en venda. Tota aquesta informació es pot consultar en el portal de polígons i empreses del Vallès Occidental per cada municipi de la comarca. A més, hi ha un servei de consultes a mida de tota l'oferta existent que compta amb la col·laboració de les empreses immobiliàries per cercar l'immoble desitjat. El 94% de l'oferta publicada és de 24 empreses amb Massacs com a principal proveïdor, seguit de Gestim Mòbil. L'elaboració del catàleg de sòl i sostre i de l'informe d'anàlisi respon a la necessitat de disposar d'un recurs que aglutini tota aquesta informació per tal de fomentar l'ocupació dels espais industrials i terciaris existents als polígons. Tots aquests recursos s'engloben dins del projecte comarcal Polindústria, que compta amb la participació de tots els ajuntaments de la comarca i el suport de la Diputació de Barcelona.
L'empresa catalana AIMA, fabricant de productes magnètics per a l'automoció, l'electrònica i el sector industrial, ha invertit 3 milions d'euros a la construcció d'una nova nau a Ripollet. El projecte es va iniciar el passat mes de gener, tindrà més de 5.000 metres quadrats i comptarà amb les millors innovacions tecnològiques.
L'empresa, que actualment té la seva seu a Mollet del Vallès, traslladarà a finals de 2016 part de la seva producció a aquestes noves instal·lacions. Fundada l'any 1989, IMA ha tancat l'any 2014 amb una xifra de negoci de 7,1 milions d'euros i espera arribar fins als 10 milions l'any 2018. Segons la Conselleria d'Empresa, IMA és el major fabricant d'imants d'Espanya i compta amb filials productives a Xina i Itàlia, així com amb delegacions comercials a França. La companyia exporta el 50% del seu volum de negoci a més de 60 països.
L'Ajuntament de Ripollet, en el ple del mes de gener de 2013, va aprovar una moció per tal que les persones en atur de Ripollet fossin les encarregades de dur a terme aquelles tasques dels processos electorals en les quals no sigui imprescindible la presència d'un treballador de l'administració pública.
Tal com ja va succeir en les darreres eleccions europees, per tal de donar compliment a aquesta moció des del Patronat Municipal d'Ocupació sobre un procés de selecció de persones per donar cobertura a tasques de representants de l'administració i de brigada. Aquelles persones en atur que estiguin interessades en accedir a aquest procés s'hauran d'inscriure al Club de la feina des del 16 fins al 20 de març. Els requisits necessaris per poder inscriure's seran per al personal que faci tasques de brigada, tenir el graduat escolar, ESO o equivalent i un curs de 20 hores de riscos laborals. Els que facin de representants de l'administració hauran de tenir batxillerat superior, llicenciatura o diplomatura universitària o ser estudiants universitaris. Per més informació poden trucar al telèfon del PMO al 93 580 76 42.
El primer secretari de la Federació Vallès Occidental Sud del Partit dels Socialistes de Catalunya, Francisco Bustos, ha comunicat aquesta setmana la decisió d'abandonar els seus càrrecs a aquesta federació, càrrecs dels quals ja estava suspès provisionalment, ja que ell mateix ho havia demanat en obrir-se a judici oral.
La prioritat del Partit dels Socialistes de Catalunya la constitueixen les eleccions municipals del proper mes de maig. Per això s'ha constituït una nova direcció del PSC en aquest territori que assumeix precisament aquesta prioritat als 12 municipis que formen part de la federació.
Es crea, doncs, una comissió política de gestió constituïda pels 12 alcaldes o candidats, així com per una persona responsable d'organització.
La constitució de la comissió política no posa en qüestió la capacitat de la fins avui comissió executiva de la Federació Vallès Occidental Sud, però la nova direcció permetrà als seus responsables centrar-se en les tasques organitzatives de les imminents eleccions municipals. En els propers dies, aquesta comissió celebrarà la seva primera reunió, en la qual s'establiran les responsabilitats de cadascun dels seus membres i es crearan els mecanismes de funcionament. Per ser-hi també a l'entorn del PSC, el partit presentarà el proper dimecres 25 de febrer el seu candidat a l'alcaldia de Ripollet. Repeteix en aquests comicis l'actual alcalde del municipi, Juan Parralejo.
Convergència Democràtica de Ripollet va presentar el passat dimarts, 17 de febrer, Xavier Peñarando com a cap de llista de la formació per les properes eleccions municipals el 24 de maig. L'acte va tenir lloc al Centre Cultural i va comptar amb la presència de Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat i portaveu de Convergència Democràtica de Catalunya, així com de nombrosos militants i simpatitzants.
Xavier Peñarando va fer un repàs de la seva acció de govern i una valoració de la legislatura per mostrar que la seva ha estat una actitud en positiu de sumar i buscar el consens. Per a Peñarando es tracta, després de tres legislatures, d'un punt i seguit.
Bé, el que fem és un punt i seguit. En definitiva, venim ja molts anys un equip de persones que hem anat aglutinant i escoltant la veu del carrer, la veu de les nostres entitats, i el que farem ara, doncs, serà continuar en aquesta línia d'aportar la nostra vàlua, la vàlua de la nostra gent, per tirar endavant allò que dèiem sempre, que és fer un Ripollet millor, que no nou, però sí un Ripollet millor, continuant reforçant les nostres estructures i reforçant tot el que és el nostre teixit associatiu i social.
Mercè Conesa, per la seva part, va destacar la bona feina dels regidors convergents al govern municipal.
Doncs el cas de Ripollet, on quatre regidors estan treballant des de fa temps per també posar aquest accent de Convergència i Unió dins el que és el govern municipal. Jo crec que qüestions que poden destacar i que ha destacat precisament el Xavier és aquesta manera de fer d'un municipi poc endeutat, un municipi molt orientat als serveis de la ciutadania i un municipi que està ubicat en un territori molt dens, amb moltes xarxes de comunicació, però que manté aquesta personalitat pròpia i identitat pròpia.
La portaveu va explicar que esperen mantenir al Vallès les seves posicions i fins i tot escalar en algunes situacions amb la vista posada el 27 de setembre.
Sabem que necessitem ajuntaments i municipis forts i propers al dret a decidir i propers a la sobirania, per després poder recolzar un govern de la Generalitat fort perquè tiri endavant el procés de transició nacional. En aquest sentit, nosaltres també apel·lem a la ciutadania que si realment el que vol és poder tirar endavant un procés de transició nacional a partir del 27 de setembre, doncs aquest procés també s'ha de vestir, vestir en ve alta, sobre uns ajuntaments on Convergència i Unió hi tingui un pes fort.
El passat dissabte, a prop d'un centenar de persones de 14 candidatures municipalistes alternatives del Vallès, entre elles el COP Compromís per Ripollet, van assistir a Barberà del Vallès una assemblea extraordinària de les candidatures alternatives del Vallès. L'objectiu de la trobada era debatre sobre la forma de treball conjunt a la comarca a partir de les properes eleccions municipals del mes de maig.
A l'assemblea es van posar en comú els diversos processos de confluència de les forces transformadores que estan duent a terme a cada municipi, així com explorar les fórmules per tal de continuar el treball conjunt, doncs respectant la diversitat dels pactes que s'estan fent a cada localitat. En aquest sentit, la Comissió de Coordinació de l'ESCAP va presentar proposta per tal de continuar i ampliar el treball conjunt de les candidatures municipalistes de l'Esquerra Alternativa del Vallès, que ara haurà de ser debatuda per les respectives assemblees locals per tal d'adherir-se a la mateixa i tirar-la endavant.
Amb la celebració de la cinquena assemblea del barri aquest dijous a Can Tiana, Decidim Ripollet ha tancat el cicle de presentacions de la seva candidatura pels barris de Ripollet i inicia una nova etapa que centrarà en debats sectorials per l'elaboració del que serà el seu programa de govern.
Abans, però, Decidim Ripollet ha de triar la persona que presentarà com a cap de llista a les eleccions municipals del maig i ho farà demà dissabte en una assemblea al Centre Cultural. Les persones que participen a Decidim Ripollet podran triar entre els candidats que durant aquests dies s'han presentat per ser representants com a cap de llista. Un cop triat, s'ha previst realitzar un acte públic de presentació de l'alcaldable de Decidim Ripollet que sigui triat per l'assemblea. Serà en un acte que tindrà lloc el proper dimecres, dia 25, a 8:15 del vespre, al vestíbul del Teatre Auditori del Mercat Vell. Decidim Ripollet comptarà en aquest acte amb el suport de Néstor Salvador, militant del Sindicat Andalús de Treballadors i Treballadores.
Una trentena d'alcaldes, entre ells el de Ripollet, van presentar a principis del mes de febrer un recurs davant el Tribunal Superior de la Justícia de Catalunya contra la Generalitat pel deute d'11,1 milions de les escoles bressol municipals corresponents als cursos 2010-2011 i 2011-2012.
L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va ser l'encarregada de denunciar l'impagament i va criticar que el govern té l'educació de 0 a 3 anys en un estat d'abandonament absolut. Per la seva banda, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha matisat que només deu 8 milions d'euros que corresponen a 2012 i que dos d'aquests milions estan actualment retinguts per la Sindicatura de Comptes.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
L'Associació per a la Prevenció i la Promoció de la Salut, CEPSalut, serà l'encarregada d'impartir al Casal d'Avis el proper dimarts 24 de febrer una xerrada sobre autoestima i emocions. L'activitat està organitzada per la Regidoria de Serveis Socials i per parlar-ne comptem a l'altra banda del telèfon amb Rocío Rico, que és psicòloga i sexòloga de CEPSalut, que serà l'encarregada d'impartir la xerrada. Rocío, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per què és tan important tenir una autoestima elevada?
Home, és molt important, sobretot per la nostra qualitat de vida, no? Nosaltres en aquesta xerrada el que fem és explicar justament com es forma l'autoestima, com ens afecta el fet de tenir una bona autoestima o una autoestima, diguéssim, no saludable, quines circumstàncies de la vida poden fer que, per exemple, doncs la nostra autoestima disminueixi o no sigui l'adient, i sobretot en el col·lectiu amb el que ens dirigim, que és la gent gran en aquesta ocasió, doncs justament l'autoestima en aquesta etapa de la vida és molt important, perquè veuran que la seva vida doncs pateix molts canvis, estan molt afectats per problemes físics, de vegades per problemes psicològics, de vegades s'han d'enfrontar a diversos dols, no? En el moment en què, per exemple, una persona passa a ser jubilada per la feina, diguéssim, o per alguna persona propera, no? Tot això, canvis de residència, per exemple, canvis de domicili, tot això pot afectar a la nostra autoestima, no? Llavors els hi expliquem com aconseguir tenir uns hàbits saludables, com aconseguir canviar els pensaments negatius perquè ells es valorin més, com és important doncs tenir una bona xarxa social, és a dir, tenir una vida el més activa possible dins del que ens permeti la salut. És a dir, molt important la relació amb els altres, no? I tot això fa doncs, que millori la seva qualitat de vida, que és el nostre objectiu, bàsicament, no?
Mm-hmm. Com ara explicaves, aquest tema, quan a la gent gran, té moltes particularitats, no?
Clar, evidentment, perquè quan arribem a una certa edat, doncs, les persones grans són més vulnerables a, per exemple, a episodis d'angoixa, perquè bueno, doncs poden tenir, tenint en compte doncs, la crisi econòmica també afecta, no? La gent gran, no només això, problemes amb els fills, la salut pròpiament física, no? el anar veient que vas perdent capacitats, per exemple, no? De que cada vegada doncs, has de prendre més medicació per controlar la hipertensió, per exemple, el colesterol, el sucre, doncs tot això que ells puguin enfrontar-se amb uns alts nivells d'estrès, pot ser que tinguin doncs, episodis d'angoixa, pot ser que alguns entrin en depressió, i mica en mica la pèrdua de capacitats doncs, va afectar molt a la salut i a la qualitat de vida d'una persona, no? I llavors per això és tan important que ells reconeguin quines emocions són més habituals en aquesta etapa, com podem reconvertir-les, com podem adaptar-nos a aquesta nova situació, com podem acceptar-lo i mica en mica doncs, influir, incidir en com tenir una bona qualitat de vida.
I com protegeix la salut una bona autoestima?
Doncs per si una persona és capaç d'assumir doncs, les seves limitacions, és capaç de tenir una actitud més positiva davant la vida, més optimista, doncs això fa que siguis més fort davant de les adversitats i davant de les dificultats, no? Una persona que li acaben de diagnosticar, per exemple, una diabetis, sí, ha de passar per un moment, doncs, evidentment, d'adaptació, d'acceptació d'aquesta nova situació, o que té una limitació física, no? Una persona que, doncs, ensopega al carrer, que es trenca una cama, que li costa molt la rehabilitació, i tot això li afectarà molt perquè veurà com la seva vida canvia, no? Llavors és molt important ensenyar-li a, si té una actitud positiva, si té una actitud optimista davant aquesta situació i sap com té recursos per afrontar-ho, doncs segurament la seva salut millorarà. No se'n ressentirà tant, vaja.
Tu parlaves també d'una sèrie d'hàbits, no?, que també fomenten aquesta autoestima elevada.
Exacte. És molt important, doncs, per exemple, la pràctica de l'exercici físic. I quan dic exercici físic no em refereixo a fer maratons, que també hi ha gent que en aquesta edat els fa, sinó em refereixo a sortir a caminar, em refereixo a fer natació o activitats a dins de la piscina adaptades, em refereixo a fer una activitat que la persona amb la que s'hi senti bé i pugui doncs, anar practicant, perquè això els obliga a tenir una rutina, els obliga a sortir de casa, els obliga a relacionar-se amb altres persones, i tot això està repercutint de manera molt positiva amb la seva qualitat de vida.
Mm-hmm. Rocío, tu creus que aquest tema es té prou en compte en el sistema sanitari? Aquesta relació una mica entre salut i autoestima?
No gaire, no està ben tractada, i no només en aquest col·lectiu, sinó realment en cap col·lectiu. Vull dir, és un dels temes més demandats a les consultes, perquè la gent està perduda, no sap què fer, no sap com reconstruir la seva vida, i llavors normalment de vegades en casos molt extrems doncs, necessiten ajuda professional. I malauradament doncs, el sistema sanitari no contempla això, no? Els metges d'atenció primària, que són els primers que poden escoltar aquest tipus de pacients, doncs com a molt doncs els poden escoltar els minuts que tinguin disponibles en funció de cada professional i de com estigui l'agenda cada dia, però al final el que acaba havent-hi és una sobremedicació de la gent per pal·liar doncs, símptomes depressius, per pal·liar l'estrès, per pal·liar l'angoixa, tot això, no? I clar, això no resol realment el problema de base.
Activitats com aquesta, preparada per serveis socials, el programa Gent Activa, tot això fomenta una mica, no? Va més encaminat al que vosaltres creieu que cal fer.
Clar, perquè nosaltres el que fem és treballar directament amb la persona, no? Directament amb el grup. Incidir sobre bueno, la consciència social en el sentit de dir bueno, la importància que té doncs, fer aquest tipus d'activitats, doncs, perquè més val incidir en un grup petit de 20 persones i que alguns d'ells doncs, els serveixi per reflexionar, o que fins i tot se'n puguin endur algun recurs, alguna estratègia per tal de poder-la aplicar. I això també doncs, és molt útil i necessari, no?
I quines són altres de les activitats que vosaltres feu des de CepSalut per la promoció de la salut?
Doncs nosaltres treballem en diferents col·lectius, sempre des de, com tu deies, des de la promoció de la salut, és a dir, nosaltres el que intentem és instaurar hàbits saludables i treballem en diferents col·lectius com poden ser els més, diguéssim, podríem dir més vulnerables, no? Els adolescents, treballem amb ells amb sexualitat i afectivitat, amb diferents graus de secundària. També treballem hàbits alimentaris també amb els adolescents, també treballem justament autoestima amb diferents col·lectius de dones, també treballem amb discapacitats intel·lectuals, treballem també la seva afectivitat i la sexualitat, per exemple, habilitats socials. És a dir, que nosaltres ens dirigim a diferents col·lectius i sempre intentant treballar en la prevenció de la salut.
Mm-hmm. Tornant una mica al tema aquest de la xerrada, ja per acabar, em fa reflexionar, són més propenses les dones a tenir l'autoestima baixa?
Sí, perquè passa que la dona s'enfrenta al llarg de la seva vida a diversos moments que són bastant importants, no? Llavors, les dones acostumen a patir més, tot i que els homes també, però l'autoestima dels homes està més basada doncs, en el seu èxit professional, mal, per exemple, i en canvi la dona doncs, té altres facetes, no? Mm-hmm. La dona acostuma a patir, no? Per exemple, l'arribada de la menopausa doncs fa que moltes dones es qüestionin, no? Ho portin malament perquè és un període també de dol, perquè s'han d'adaptar a una sèrie de canvis físics i psicològics. Tot això moltes vegades, doncs, evidentment, no s'aborda, sinó que la dona s'ho va trobant i va pal·liant a mesura que es va trobant amb tot això, la maternitat, quan els fills marxen de casa, en fi, totes aquestes coses que fan que la dona doncs, pugui experimentar els baixos en la seva autoestima, no?
Imagino que la família té un paper important també, no? Que la persona gran se senti bé.
Clar, home, si tens una bona relació amb la família, si la família et sents recolzat per la família, doncs evidentment la família és clau justament en la formació d'una sana autoestima, perquè tenim un nadó, doncs dels primers que rep missatges positius i dels primers que rep un reforç i un missatge de com ha de ser l'autoestima és dels pares, amb el seu carinyo, amb el seu afecte, amb els missatges, amb l'educació que reben. Tot això fa que tu vagis ja posant les bases d'una autoestima determinada, no?
Jo crec que hem demostrat la importància d'aquesta xerrada per dimarts, però igualment, Rocío, m'agradaria que aprofitessis els micròfons de Ripollet Ràdio per convidar tota aquella gent que pugui estar interessada, no?, a assistir dimarts a la xerrada.
Clar, intentarem que sigui una xerrada el més amena possible, perquè la gent se'n pugui endur no només una escolta d'una activitat interessant, sinó que a més la gent se'n pugui endur doncs, alguna estratègia, algun recurs, que si encara que tinguin l'autoestima en un bon estat, diguéssim, saludable, i que es considerin que s'estimen prou, però sempre segurament podran aprendre com ajudar altres persones que tenen al seu voltant, doncs que potser no tenen una autoestima tan adient, no? Només per això jo crec que val la pena.
Molt bé, recordem que serà dimarts d'11 a 12:45 més o menys, aproximadament al Casal d'Avis de Ripollet. Rocío Rico, psicòloga i sexòloga de CEP Salut, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Vinga, vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Prop d'un centenar de persones van participar ahir dijous al taller de prevenció del risc cardiovascular impulsat pel Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet, que va realitzar el vestíbul del Mercat Municipal. Personal d'infermeria dels CAPs U, Pinatons i Farigola va ser l'encarregat de portar a terme l'activitat.
Des del Departament de Salut Pública han fet una valoració molt positiva de l'activitat que esperen poder repetir i han agraït als CAP i als participants la seva col·laboració. Les infermeres van mesurar als participants la pressió arterial, el pes, el sucre i el colesterol i van facilitar informació sobre la prevenció del risc cardiovascular i el foment d'estils de vida saludables. La tècnica del Departament de Salut, Tamara Navarro, explicava en finalitzar l'activitat com havia anat.
Doncs ens hem trobat amb bastants casos de colesterol alt, tot i que hi ha gent que diu que fa molt bona alimentació i que segueix les pautes que han de seguir, però la veritat que ens hem trobat amb nivells bastant alts de colesterol i puntualment amb algunes persones amb la pressió arterial molt alta, que ja les hem derivat en el seu metge de referència, en l'infermera, perquè s'ho mirin, perquè bueno, no deixa de ser un factor de risc cardiovascular bastant important. O sigui que jo crec que la valoració és molt positiva.
Les dades recollides seran incloses en l'historial clínic de cada persona per tal que es pugui anar fent un seguiment de pressió arterial i colesterol.
La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer organitza un dinar solidari el proper diumenge 1 de març al restaurant Enovin de Ripollet per recaptar fons que es destinaran a la lluita contra el càncer. Aquest dinar és obert a tots els veïns i veïnes de Ripollet. Les persones que vulguin col·laborar poden adquirir tiquets de menú per adults a un preu de 25 euros o de nens a un preu de 12.
El darrer dia per comprar els tiquets serà el proper dilluns 23 de febrer de 10 a 12 hores al Centre Cultural. Després del dinar es farà un bingo gràcies a l'aportació de la Unió de Botiguers de Ripollet. Aquest dinar solidari s'engloba dins les activitats que organitza l'entitat al municipi per recaptar fons que es destinen a la lluita contra el càncer. L'Associació Espanyola contra el Càncer és l'entitat estatal que més fons destina a investigar aquesta malaltia. En concret, des de l'any 2009 han destinat més de 28 milions d'euros a 151 projectes d'investigació de màxima qualitat.
El passat 10 de febrer va tenir lloc a l'Institut Palau-Sit el tret de sortida del taller de pintura que ofereix l'associació Jaume Tosset en una aula cedida per aquest institut. Aquesta sessió ha estat possible gràcies a la bona col·laboració entre ambdós centres a petició del Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset, que no té els espais adequats per fer aquest taller.
A l'acte va assistir la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, el director de l'Institut Palau-Sit, Josep Alfaro, la directora del CFA Jaume Tosset, Montserrat Fisses, i la presidenta de l'associació, Montserrat Figueres, acompanyats d'un bon nombre d'alumnes del taller. Tant l'associació com la direcció del CFA i la regidora d'Educació van agrair la bona predisposició de l'Institut per acollir el taller, així com el treball fet des de la Brigada i el Patronat Municipal d'Ocupació per tal de poder disposar d'un armari per deixar els quadres. Amb aquesta trobada van voler posar en valor les complicitats que es poden establir dins la xarxa educativa del municipi i que amb la bona voluntat i la complicitat de tots es pot donar resposta a les necessitats dels diferents agents implicats.
El proper dilluns visitarà Ripollet l'escriptora Mercè Ibars i ho farà dins les activitats del programa d'autors a les aules del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Ibars, que visitarà el Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset, oferirà una xerrada als assistents. És autora, entre d'altres, de La Terra Retirada, La Palmera de Blat i A la Ciutat en Obres. Ha publicat també assajos sobre Mercè Rodoreda i Lluís Buñuel i ha estat guardonada amb els premis Humbert Torres, Saputo i Crítica Serra d'Or.
El passat cap de setmana va tenir lloc a les principals activitats del Carnaval 2015. Divendres va ser el torn del Carnaval Infantil amb l'espectacle Quin Sarau, de la companyia Xarop de Canya, pensat pels més petits.
A 6:45, disco mòbil amb els millors èxits del moment per al públic familiar. I a 8:00, les bruixes de Ripollet van recuperar la llegenda del Vell i la Vella amb un espectacle amb lluïment de foc fred. Dissabte, a 6:45, s'iniciava la Rua de Carnaval organitzada pel Patronat Municipal de Cultura, que va comptar enguany amb 10 comparses i la participació de més de 600 persones.
A la nit, el Ball de Carnaval Jove agafava el protagonisme al pavelló Joan Creus amb concurs de disfresses inclòs i organitzat per la Regidoria de Joventut i Ciutadania. L'accés al recinte es va fer de manera coordinada amb el personal de seguretat i la policia local.
El primer premi d'una consola se'l van dur Malèfiques. El segon va ser per Rihanna, que es van dur una tablet. Els auriculars del tercer premi van ser per Duffman. Tots ells van ser entregats pel regidor de Joventut i Ciutadania, Rafael Gómez, i patrocinats pel Centre Comercial Baricentro. La regidoria ha fet una valoració molt positiva de l'activitat, destacant el nombre d'assistents, la bona acollida del concurs de disfresses i la gran col·laboració ciutadana. Les activitats del Carnaval 2015 van finalitzar aquest dimecres 18 de febrer amb la sardinada popular a càrrec de l'associació gastronòmica El Setrill. Aquell mateix dia, els Diables de Ripollet van despenjar del balcó de Ripollet Ràdio la figura del Cabraboc.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Ja ha iniciat aquest mes de febrer una campanya telefònica de captació de socis a Ripollet. L'objectiu d'aquesta iniciativa és vincular una mica més la nostra població amb les activitats de Creu Roja, així com aconseguir més recursos per millorar els serveis que ofereix aquesta institució. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres amb Francesc Rosset, president de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada. Bona tarda.
Bona tarda.
I també amb el coordinador, que estem més acostumats a parlar amb ell, amb el César Martínez. Bona tarda, benvinguts.
Què tal? Bona tarda.
Doncs, com dèiem, parlem d'una campanya telefònica de captació de socis, no és així?
Sí, així és mateix, ja està començada i bé, la gent rebrà segurament trucades intentant a veure si es volen fer socis de Creu Roja i que ho sàpiguen, que siguin informats, que no és un timo, que a vegades s'han aprofitat aquestes circumstàncies per enganyar la gent i que
clar, demanar dades bancàries si has de fer doncs, l'aportació econòmica que vulguis fer, llavors has de facilitar unes dades que la gent els hi fa una mica de por, no?
Sí, a vegades sí que ens hem trobat en aquests casos, sí que la gent desconfia una mica perquè en fi avui dia la picaresca ronda per tot arreu i bueno, que sàpiguen que, doncs, que no, que és una campanya real.
I per això diem que si qualsevol cosa, qualsevol dubte, doncs naturalment que es passin o que truquin a la nostra oficina i li complementarem la informació que es necessiti.
De tota manera, és molt habitual que Creu Roja faci trucades als socis i no socis quan arriben segons quines campanyes per el tema de la quota, si la volen ampliar o no a l'any, no? És una cosa que potser els socis estem més acostumats a rebre, sí, no?, aquestes trucades.
Sí, se'ls envien cartes, també, reben cartes, a veure si volen millorar la seva aportació, trucades periòdiques, de tant en quan es fan aquestes campanyes. I
també amb la informació, naturalment, de tota l'activitat que es fa per rendir comptes, que això és l'inqüestionable, no?, davant d'això i que la gent diposita la seva confiança, doncs, naturalment, després també doncs li has de rendir comptes i també demanar la seva opinió sobre el que fem, si ho fem bé, si no ho fem bé i sobre propostes de millora.
Quines són, per això, les possibilitats de col·laborar amb Creu Roja que oferiu?
Bé, fer-se soci per una banda, tant si per part de persones individuals, famílies, empreses. Això és una manera de col·laborar. L'altra manera és el voluntariat, fer-se voluntaris de Creu Roja. Són bàsicament les dues formes de... També hi ha col·laboracions puntuals, sense ser socis, a vegades tenim també col·laboracions puntuals d'empreses i d'altres, i de persones també individuals.
O de campanyes, com per exemple ara hi ha una campanya oberta que està a la web i es van fent diferents actes, que se l'ha anomenat l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, que es fa arreu de Catalunya, i que qualsevol també, doncs, per fer una aportació puntual, doncs, pot entrar a la web i fer-la, no? Això seria un altre exemple. Però si no, doncs, els que ha comentat el president i que ja fem habitualment.
Hem de dir que els socis fan una aportació voluntària que escullen ells el que volen aportar. Sí, que la poden fer mensual, trimestral, vull dir que doneu una facilitat.
Sí.
Molt bé.
En principi, doncs això, a partir de 5 euros al mes, o així és l'aportació que se'n fa. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, això, cada persona, família o empresa, doncs, amb la seva mesura, no? Val a dir, i molt important, que ara durant la crisi, ho veníem comentant ara, que a Catalunya ha augmentat molt a Creu Roja el nombre de socis.
No ens ho havies comentat,
sí,
no? Que...
Sí. I
a Ripollet també ha augmentat.
A Ripollet, fa 2 anys que vam fer la campanya, doncs també va augmentar, i bueno, això també dona, o sigui, ens dona recolzament, i per altra banda, doncs, és una responsabilitat el tenir que dir, o sigui, hosti, aquesta gent, i ara hi ha la situació de crisi, que confia en nosaltres, doncs, el donar resposta... Bona resposta a la seva confiança, no?
Sí, i agraïm precisament aquesta confiança que demostra la gent amb la Creu Roja, ho agraïm moltíssim, i perquè ja dic, inclús en crisi, la gent fa un esforç, és molt solidària, ens hem trobat que la gent és molt solidària i fa un esforç per donar unes aportacions. El treball de Creu Roja és un treball en equip. Els socis juguen el seu paper importantíssim, perquè sense les seves aportacions difícilment podríem portar a terme totes les activitats que portem. Després hi ha els voluntaris i voluntàries que evidentment fan una feina també recolzant-se amb aquests diners que el soci aporta i amb les activitats que podem fer, doncs aquestes activitats no es podrien dur sobre el terreny si no tinguéssim un una quantitat de voluntaris i voluntàries que ens ajudessin a dur-ho a terme. Uh-huh. I després hi ha un equip tècnic a l'oficina que supervisa aquestes activitats dels voluntaris, que també juguen un paper importantíssim. Precisament el César és el coordinador de tot aquest equip tècnic.
I per animar una mica la gent, doncs, a fer-se sòcia i a col·laborar, expliqueu-nos a què s'hi dediquen les seves aportacions, en quins projectes treballeu?
Doncs, a part dels diferents projectes socials que fins ara o que de sempre han fet i que la gent coneix, doncs des de que va començar la crisi, doncs ens hem volcat en dos projectes bàsics, un el de pobresa i en de cobrir les necessitats bàsiques naturalment coordinadament amb serveis socials, que és qui té més el paper protagonista, no? de com a entitat municipal, doncs per cobrir això, doncs, però ja se sap que l'administració és limitada i té uns recursos, això és tot el que puguem sumar, doncs sempre és positiu, la nostra entitat i d'altres, moltes, que també estan fent molt esforç. Aleshores, dediquem fonamentalment els esforços amb això, amb necessitats bàsiques, vale? Sigui de temes d'aliments, de temes de roba, d'ajuts, com dic, per complementar els que ja fa l'administració, si es pot fer algun ajust de vivenda. I també, per altra banda, una altra branca molt important i que en els darrers anys hem potenciat molt i continuem potenciant és el tema de recerca de feina, que, com sabem tots, és un problema latent. Aleshores, ja la Creu Roja a nivell espanyola, de Catalunya, però també la de Ripollet, doncs ens hem volcat i l'any passat doncs, hem fet un projecte per joves, un projecte per majors de 45 anys. Tenim aula de recerca de feina, com també tenen els serveis municipals, però nosaltres complementari, perquè si algú, doncs d'això, si el que diem, si podem sumar, si
tot
podem
suma, donar, no?
Tot suma, tot suma. I aleshores, doncs, fonamentalment són aquests sense deixar dels altres de sempre que hem fet, no?
Molt bé. Hem de dir que ara teniu en marxa la campanya de recollida de roba.
Exacte. Sí,
que
sí.
Encara la gent pot fer les seves aportacions.
Sí, sí, per fer, especialment, com van dir, de roba d'hivern, perquè tenim problemes logístics, perquè la roba necessita revisar-la, amagatzemar-la en condicions i d'això, i especialment el que més es necessita, tot i que, a veure si canvia el temps aviat, doncs és roba d'abric, mantes especialment, o roba d'abric de nens, que això també és una mancança important, no? I a part d'això, doncs, amb el tema d'aliments i tot això, doncs continuem fent recollides i també fons, doncs, per fer què passa amb els fons o amb les aportacions dels socis, doncs que moltes vegades el que obtens de donacions no va en concordància amb la necessitat que tens, no? I clar, si ens ven que necessiten un nen roba d'abric o el que sigui, doncs clar, si tens uns fons, doncs pots dir, bueno, doncs comprem un abric o una manta, en cas, si no t'arriben les coses.
S'ha de complementar.
No? Sí, exacte, que és el que podem fer, això, amb les coses que no són donacions, amb els fons de diners, diguéssim, per arribar a aquelles coses que no les tens en donacions, no?
Està clar que que nosaltres voldríem fer molt més del que fem. Les necessitats són moltes, però els recursos de Creu Roja també són limitats. Jo voldria deixar clar que a vegades la gent es pensa que nosaltres rebem subvencions i no és veritat això.
Això ha minvat molt, no?
Sí, sí, sí. I tenim convenis amb els ajuntaments, això sí, però aquests convenis que ens donen uns diners per emplear-los amb una feina concreta. No ens els donen així a fons perdut. De manera que són necessaris els socis moltíssim i per això fem aquesta crida. I també volia aprofitar que per dir, si m'ho permeteu, que a més de socis, doncs també necessitem voluntaris i voluntàries.
Doncs ja ho saben, aquelles persones que estiguin interessades no cal que esperin la trucada de Creu Roja, poden dirigir-se tranquil·lament a l'assemblea, imagino que qualsevol dia de la setmana, no?
Sí, normalment estem de 9 a 1 i de 4 a 7 tots els dies de la setmana.
Perfecte.
I moltes gràcies a tots els socis i sòcies que ho han sigut fins ara per la seva bona voluntat.
Molt bé, doncs queda dit i agraït i moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Hem comptat amb Francesc Rosset, president de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja, també amb César Martínez, que és el seu coordinador. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres també per la feina. Gràcies.
La Diputació de Barcelona ha desenvolupat tant per a sistemes Android com iOS l'aplicació mòbil de la xarxa de biblioteques municipals, Biblioteques XBM. Aquesta aplicació indica, entre d'altres, quines biblioteques públiques de la demarcació de Barcelona hi ha més a prop de l'usuari i quines activitats ofereixen. Igualment, permet dur el carnet de la biblioteca al mòbil i accedir al catàleg a la DI.
La cerca d'activitats es pot fer per data, tipus d'activitat, municipi i biblioteca. També existeix l'opció de veure les biblioteques en un mapa i guardar les activitats i biblioteques preferides. La informació bàsica de cada biblioteca inclou horaris, localització en el mapa, com arribar-hi, dades de contacte, perfils a les xarxes socials i activitats programades.
A més d'aquestes prestacions, l'aplicació també ofereix la mobilització del carnet.
Així incorpora el carnet de biblioteca a l'app i, per tant, en descarregar-la ja no cal dur el carnet físic per a tràmits com el préstec o autopréstec de documents o gaudir dels avantatges culturals del carnet. El carnet de biblioteca es mostra a la pantalla del mòbil i el lector de codi de barres el llegeix directament. L'altra novetat de la versió actualitzada és que inclou un accés directe al catàleg a la DI.
El Teatre Auditori del Mercat Vell acull aquesta nit l'obra La Pols, de la sala Flyhard, nominada als Premis Butaca per millor actriu i millor text. La trama parteix de la mort del pare.
Un dels dos fills se n'assabenta i oblida comunicar-ho a la seva germana, amb qui conviu en un pis modest situat al nucli d'una petita però sorollosa ciutat. Aquest és el principi del dia i mig llarg que passa des de la mort del pare fins al seu enterrament. Aquest temps és viscut de manera diferent pels tres personatges que apareixen en aquesta història i que responen als noms de Ruth, Alba i Jacob. La Pols començarà a les 9 i comptarà amb vestíbul obert a càrrec de la Careta Teatre. El preu de l'entrada és de 16 euros. Poden consultar més informació al web de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell.
I aquest cap de setmana us proposem també que participeu en un parell d'activitats. Per una banda, diumenge a les 12, el Cimolí d'en Rata acollirà una nova edició del Juc amb la Història.
Estarà dedicat al salari, al pagament que rep un treballador per la seva feina. La paraula salari la feien servir els romans perquè pagaven amb sal. Els participants aprendran a fer una recepta romana amb sal i a més se la podran endur a casa.
I a les 5 de la tarda hi haurà doble ballada de sardanes.
Serà al pavelló Joan Creus amb la Copla Ciutat de Girona i amb la Juvenívola de Sabadell. Es tracta d'un acte gratuït i obert a tothom organitzat per Ripollet Sardanista.
I la setmana vinent, Hora del Conte a la biblioteca.
Serà dimecres a 6:45 de la tarda amb el Quantilador, a càrrec d'Albert Marquès. Està adreçat a infants a partir de 4 anys i dijous també a la biblioteca Club de Lectura amb La Intrusa d'Eric Faller, moderada per Alicia Gili.
I arriba ara a la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Comencem, com sempre, parlant de futbol. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remi. Avui comencem amb el Pajaril, que juga demà a les 4 al camp del Caldetenes, Unió Esportiva. La resta dels partits els tindrem diumenge. A les 12 el camp es tindrà l'encontre al camp de l'Olímpic que faig jo. A 1:15 l'escola jugarà al camp del Can Rull. I a les 5 hi haurà el Ripollet, que jugarà a casa contra el Carmelo. El partit serà porta tancada. El motiu pel qual el comitè hagi pres aquesta decisió és per diversos incidents produïts en alguns partits ja disputats. El més recent és el partit contra el Mataró. I pel que fa a la categoria femenina, el Ripollet jugarà diumenge a les 6 al camp del Rubí.
Pel que fa a futbol sala, quins partits tenim previstos?
Doncs destaquem el Ripollet, que ha jugat demà al camp del Garcia a 9:15 del vespre. I de la categoria femenina destaquem el Ripollet femení, que juga demà al pavelló Joan Creus a les 3 contra l'Altafulla.
I què en destaquem del bàsquet?
Destaquem el Ripollet, que juga diumenge a 6:15 a casa contra el Escolapis Sarrià. I en categoria femenina, el Gassó juga diumenge a 11:00 contra el Càmping Bianya Roser. Ho farà a casa.
I acabem amb l'handbol.
Sí, acabem amb el Ripollet, que juga diumenge a 12:45 al camp del Terrassa. Dilluns de 7 a 8, l'equip d'esports els hi portarem tota la informació esportiva del cap de setmana en el programa InfoSport.
Moltes gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Igualment.
El temps. I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Demà s'esperen cels una mica ennuvolats amb baixa probabilitat de pluja i la temperatura podrà baixar fins als 6 graus. Diumenge, en canvi, farà sol i la temperatura mínima serà de 3 graus. Per la resta de la setmana es preveu que el temps continuï igual que aquest cap de setmana i pel que fa a la temperatura s'espera que les mínimes oscil·lin entre els 4 i els 7 graus.
Ja arribem als darrers dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 20 de febrer de 2015. Un programa que els hem ofert Xavi Gispert, Jordi Puy, Laia Prats, Marc Mata i us parla Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.